minuts més.
Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Un altre matí de cotxes molt glaçats, camps ben gebrats, en definitiva, les temperatures que toquen fons. A aquesta hora tenim 3 graus negatius al centre de la ciutat d'Olot i aquí, ja sabeu, sempre us ho diem, que les temperatures són un pèl més altes, per exemple, que a la perifèria de la ciutat. Neus, amb quins valors ens llevem?
Doncs mira, hi ha també 3 graus negatius a la Vall d'en Bas, a Santa Pau, a Sant Feliu de Pallerols i a Vic, en tenen 2 sota 0 a Castellfollit de la Roca i a Girona, un de negatiu a Mieres, 4 sota 0 a Ripoll, 5 de negatius a Das. En tenen 0 Banyoles, 2 a Vall de Núria, 4 Anglès i 5 a Figueres.
Previsió del temps amb en Dani Ramírez.
Pel que fa al temps, cap novetat important en el dia d'avui. Això vol dir sol, potser una mica més d'humitat, més inversió tèrmica. Tenim l'anticicló fort, 1028 hectopascals, i això vol dir que alta muntanya farà fred, però puja la temperatura mínima, i en canvi a les valls es mantindrà l'ambient molt fred. Pensem que a Olot ahir va baixar a 7 sota 0, màxima 12, ja va pujar una mica. A Mieres 7 sota 0, a Vic també 7 sota 0, aquí amb 8 de màxima. I on més va pujar la temperatura ahir, Anglès, amb 13 graus i mig. Doncs avui molt fred de matinada, torna a glaçar pràcticament fins a línia de mar. Ahir va arribar a 6 sota 0, Castelló d'Empúries, una temperatura baixíssima a prop del mar. Doncs avui pot ser de 3 o 4 negatius, ben bé. I a tot arreu, doncs, a prop dels 4-5 sota 0 les comarques interiors, a les valls del Pirineu fins i tot 8-10 sota 0, és el cas de la Cerdanya, o 7-8 sota 0 en punts del Lluçanès, o per exemple també cap al Ripollès, a les valls, insistim, perquè a muntanya es nota com puja una mica la temperatura. I a partir d'avui, doncs ja també de dia notarem que l'ambient és una mica més suau, màximes de 10 a 15 graus, una temperatura més agradable, i al migdia, primer a la tarda, doncs després de tants dies de fred, podrem gairebé sentir la flaire d'un ambient primaveral, quan tinguem aquests 14 a 15 graus. Bé, amb tota la setmana no hi ha canvis, cada cop més boires, gebrades, gelades importants, blancor al matí, i aquesta boira que pot ser més important demà i demà passat, per exemple, cap a la Plana de Vic, però també en punts del Gironès, de la Selva, de les Gavarres i potser alguna raconada a la Garrotxa.
Peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, qualitat.
Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
Titulars del dia. L'Associació Gironina d'Orientació Empresarial ha assessorat 7 empreses de la Garrotxa durant el 2022. L'entitat sense afany de lucre, creada el 2018 a partir d'un grup de professionals liberals i empresaris, no para de créixer. En 4 anys, AGOE ha donat cobertura a gairebé mig miler de negocis de tot tipus. Pel col·lectiu, el 2023 es presenta amb xifres d'atenció rècord. Escoltem a Joaquim Nogareda, és un dels socis d'AGOE.
Empreses ja consolidades que ens han demanat doncs, que els hi miréssim si podíem minorar algun procés, cosa interessant. Sobretot hi ha hagut casos que ens han demanat com funcionaven les eines d'anàlisi, anàlisi de dades, i això és molt important, perquè aquestes noves eines permeten, doncs, com aquell que, sense exagerar, controlar una empresa en tots els seus departaments a distància.
A banda de l'assessorament, AGOE també fa cursos de formació. Actualment en té en marxa una quinzena dirigits a l'àmbit econòmic i empresarial. Avui l'economia marca el pols de l'actualitat a l'antena dels 5 minuts més. Primer habitatge cooperatiu de la Garrotxa és el Torrós Estargelaguer i ja hi viuen 9 persones adultes i un nadó. Els seus habitants són copropietaris que després d'haver fet una aportació de 15.000 euros paguen una mensualitat. S'organitzen de forma assembleària i tenen una manera comuna de veure la vida basada en la ruralitat, la producció ecològica i el compartir un projecte de vida en comú.
Ens organitzem de forma assembleària. Fem assemblees setmanals i també fem assemblees que en diem emocionals, és a dir, no només cuidem tots els aspectes de prendre decisions col·lectivament, sinó de cuidar-nos amb tots els aspectes relacionals i d'aspectes que en podem dir més de l'àmbit emocional, per això diem emocionals, també tenir-los en compte i també treballar-los de forma conjunta.
És la Mireia Font, és una de les impulsores d'aquest projecte. I aquesta és una setmana de donació clau de sang a la ciutat d'Olot.
La gent està El Banc de Sang ens diu que està content del que hem assumit i el que estem treballant, seguirem fent aquest sistema. Fins i tot et diré que vam haver de canviar el cartell que pengem al mig d'Olot per dir que només havia... Estava preparat el cartell per posar només un sol dia, hem hagut de comprar un cartell nou per poder posar tot una setmana, perquè no està previst això, la majoria de les fundacions no està previst. A tot Catalunya jo diria que som de les poques ciutats que es pot fer això.
És una de les responsables de l'Associació de Donants de Sang de la Garrotxa, la Montse Soler. Des d'aquest dilluns i fins diumenge, a la tarda, el Banc de Sang i Teixits organitza una campanya de donació especialment necessària. En aquest sentit, a Catalunya es necessiten més de 10.000 donacions per tenir una garantia suficient per persones que ho necessitin. I el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa i l'Ajuntament d'Olot aproven el conveni de millora de la residència Montse Copa.
Amb aquest pas inicia el procediment per començar les obres. El consistori està a l'espera de si es concedeixen o no les ajudes econòmiques dels fons Next Generation. Aquesta actuació inclou la instal·lació de plaques fotovoltaiques, entre d'altres. El cost total de l'obra és de 294.000 euros.
L'alcalde d'Olot és Pep Berga.
Hem de saber si ens donen aquest ajut o no d'Europa. Tant de bo quan arribi doncs ens el concedeixin, perquè voldria dir que no haurem de fer tota l'execució d'aquesta obra amb fons propis. Però bé, el que volem doncs és d'alguna manera garantir que quan tornin a arribar els mesos de la calor, doncs aquest problema estigui definitivament resolt. La residència Montse Copa ja té 27 anys, es va construir, es va posar en funcionament a l'any 95, en aquell moment no es va creure necessari doncs, fer tota aquesta climatització, però ara doncs, veient els estius que ens toca viure darrerament, doncs, pensem que això no pot esperar més i per tant aquesta obra doncs, hem signat el conveni corresponent per fer tots els passos.
Unes obres que no poden esperar més i una que fa anys que cuegen les de la travessera urbana de la Nacional 260 al seu pas per Sant Jaume de Llierca. El Ministeri de Foment es compromet a iniciar les obres del carrer Major de Sant Jaume aquest 2023, ho ha dit l'alcalde del municipi, Jordi Cargol, en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió.
Es tracta d'una obra pactada des de fa anys entre l'Ajuntament i el govern espanyol i que havia de començar a fer-se realitat aquest inici d'any. Els terminis no s'han complert i s'espera que es comencin el més aviat possible.
Terminis que no s'han complert i una situació que lamenta l'alcalde.
Sap greu perquè el compromís que hi havien d'invertir per part del Ministeri és de fa molts i molts anys. Jo recordo ja converses de l'any 2008, han passat molts i molts anys, i sap greu que durant tots aquests anys doncs, no s'hi hagi invertit absolutament res amb aquest compromís doncs, pactat de fa molts i molts anys.
I a Besalú volen museïtzar la vila romana de Can Ring, ho ha dit l'alcalde del municipi. El jaciment és l'únic documentat de l'època romana a la Garrotxa i és un dels més excepcionals de Catalunya, ja que, entre altres aspectes, abasta una seqüència continuada de més de 500 anys d'història.
I el que hem d'aconseguir l'Ajuntament ara pel que fa a la vila romana de Can Ring, més enllà de la difusió i més enllà de la potencialitat explicatòria que té de la importància de Besalú ja en època romana, el que és interessant és que es pugui museïtzar l'espai i que la vila romana llavors s'incorpori en el que és el projecte de desenvolupament turístic de la vila.
Són paraules de l'alcalde de Besalú, Lluís Guinó. I en esports, el nom propi de la setmana és el de Íñigo Arriola, que creu que l'equip pot donar més de si. L'Olot afronta una setmana decisiva a la Lliga.
Els d'Íñigo Arriola reben l'Ebre, el darrer classificat de la Lliga. En una entrevista al programa La Banqueta d'Olot Televisió hem pogut escoltar l'Arriola més obert i sincer davant la difícil situació que viu l'equip.
Hay algunos que me dicen que me dan la enhorabuena y otros el pésame. Pero bueno, es mi primera experiencia, estoy ilusionado y ya está. He llegado a un sitio en el que... Esperaba no haber llegado nunca, sobre todo por las circunstancias en las que como he llegado. Como que ahora el bueno soy yo. No, el bueno no soy yo. Soy también parte fundamental de que yo esté aquí porque algo no he hecho bien también.
Un total de 112 arquers es van reunir aquest cap de setmana a Argelaguer en el que va ser una autèntica festa del tir en arc i mai més ben dit perquè el Poligaris Art Club amb seu a Tortellà acaba de celebrar el 20è aniversari, però no només això, la trobada d'aquest cap de setmana a l'Indoor 3D Vall del Llierca també ha complert els seus primers 10 anys d'història. Escoltem precisament en Jaume Feliu, és el president del Poligaris Art Club.
Vam començar com en plan prova, en plan experiment, i era només posar les dianes i una mica de protecció darrere, res més. Vam començar a Olot, al recinte firal. El segon any ja vam començar a posar-hi algun adorno, algun abret d'aquests de Nadal que havíem comprat, alguna coseta. I el tercer ja vam muntar, va ser la primera muntanya, amb una estructura metàl·lica vam muntar la primera muntanya.
Avui doncs també parlarem d'arts i d'arquers a la part final del nostre informatiu en l'àmbit esportiu. Escolteu els 5 minuts més, aquestes són les primeres notícies del dia.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972 26 96 02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Anem al trànsit. Policia Municipal d'Olot, endavant, bon dia.
Hola, bon dia. A la ciutat d'Olot la circulació en aquests moments és normal. Si bé s'espera a les hores punta i a l'entrada i sortida de les escoles un possible augment en el trànsit. Per avui tenim una zona reservada d'estacionament al carrer Jaén. També trobarem ocupacions a la via pública, a la carretera de la Canya, durant el matí, per uns treballs, a la plaça del Mig, al carrer Castellà i Llobera, a l'avinguda Bisroques i a l'avinguda Reis Catòlics. Respecte a carrers tallats, trobarem el carrer Sant Rafel, de les Dugues a les 5 de la tarda, per unes obres. Això és tot des de la Policia Municipal d'Olot. Que tingueu un bon dia.
Al Parking Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Pàgina econòmica per inaugurar avui el nostre informatiu. L'Associació Gironina d'Orientació Empresarial ha assessorat 7 empreses de la Garrotxa durant el 2022. L'entitat sense afany de lucre, creada el 2018 a partir d'un grup de professionals liberals i d'empresaris, no para de créixer. Les dades ho diuen tot. En 4 anys, AGOE ha donat cobertura a gairebé mig miler de negocis de tot tipus. Pel col·lectiu, el 2023 es presenta amb xifres d'atenció rècord.
Aquest mes de gener, l'Associació Gironina d'Orientació Empresarial ha atès 24 casos nous i es calcula que en els propers dies les xifres poden anar en augment. Aquesta entitat, creada l'any 2018 després de l'escissió de 13 membres de la SECOT, va experimentar durant la pandèmia el seu canvi més substancial, passant d'atendre 98 persones a 163 en tan sols un any. Són persones que acudeixen perquè volen crear el seu propi negoci, però també hi ha empreses consolidades a la recerca de formació i coneixement. Joaquim Noguera és un dels socis de GOE.
Empreses ja consolidades que ens han demanat doncs, que els hi miréssim si podíem millorar algun procés, cosa interessant. Sobretot hi ha hagut casos que ens han demanat com funcionaven les eines d'anàlisi, anàlisi de dades, i això és molt important, perquè aquestes noves eines permeten, doncs, com aquell que, sense exagerar, controlar una empresa en tots els seus departaments a distància, i en temps real. Això és una de les coses que els hi hem estat ensenyant i que fem servir nosaltres també.
Des de la seva creació l'any 2018 fins al 2022, AGOE ha atès 483 casos. Un altre dels socis de l'entitat, Josep Lluís Navarro, destaca el perfil dels joves empresaris que s'interessen pels serveis de l'associació, que són totalment gratuïts.
El perfil és molt heterogènic, però fonamentalment el que tenim és gent jove. Jove, podríem dir que estem parlant de 20 i alguna cosa cap endavant. Llavors, és un perfil de gent que o bé comença els seus negocis per primera vegada, o bé ha tingut algun tipus de problema pues, laboral, que s'ha quedat sense feina, per la circumstància que sigui, Llavors, o capitalitzen l'atur o tenen iniciativa i posen en marxa projectes, i aquí nosaltres els ajudem gratuïtament.
La manca de finançament per tirar projectes endavant i la situació complicada del mercat són els principals obstacles amb què es troben moltes persones que volen engegar els seus projectes empresarials. A GOE es troben amb professionals liberals i gent d'empresa de sectors diversos que hi aporten el seu suport i coneixement. A més, compten amb el suport d'administracions públiques i d'entitats de la patronal com la Cambra de Comerç de Girona. L'entitat fa una crida a més socis actius que vulguin formar part del projecte.
Llavors, a partir d'aquí està obert, evidentment, a qualsevol persona que vulgui col·laborar. Nosaltres no tenim ingressos de cap tipus, és a dir, els ingressos que tenim bàsicament són els convenis que podem fer de tipus formació, perquè també fem formació, i els convenis que ens aporten les diputacions, els consells comarcals, que bàsicament ens ajuden. La resta ho posem nosaltres de la nostra butxaca, perquè nosaltres no cobrem a ningú, no, és una associació sense ànim de lucre.
L'Associació Gironina d'Orientació Empresarial té 7 persones de la Garrotxa interessades en incentivar la seva empresa. A banda de l'assessorament, AGOE també fa cursos de formació. Actualment en té en marxa una quinzena dirigits a l'àmbit econòmic i empresarial.
I parlant de formació, els cicles formatius d'electrònica, agrària, transport i manteniment de vehicles tenen un 100% d'inserció laboral a les comarques gironines. Així ho indica l'estudi elaborat pel Departament d'Educació i la Cambra de Comerç de Girona, segons el qual realment aquest col·lectiu, aquests estudiants, acaben col·locant-se. El president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, ha assegurat que en aquests sectors, si hi hagués el doble d'estudiants, també trobarien feina.
Jo penso que aquesta barrera entre el titulat universitari i el, diguem, treballador o professional d'una empresa s'està trencant, no? Gràcies. Jo penso que la societat està evolucionant, ens estem mirant més cap a Europa i a Europa aquesta diferència no es produeix, al contrari, a vegades és el revés, no? I per tant també ens hem de plantejar com a societat fins a quin punt ens interessa que tothom sigui universitari o que tothom faci formació professional, no?
Des de les dues institucions han remarcat que la majoria dels estudiants de formació professional troben feina i només hi ha un 12,72% de l'alumnat que en busca en aquest moment. La resta o bé ja en té o bé segueix estudiant i n'hi ha que combinen fins i tot les dues coses.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Primer habitatge cooperatiu a la comarca de la Garrotxa. És el Torrós. Es troba a Argelaguer i ja hi viuen 9 persones adultes i un nadó.
Els seus habitants són copropietaris que, després d'haver fet una aportació de 15.000 euros, paguen una mensualitat. S'organitzen de forma assembleària i tenen una manera comuna de veure la vida basada en la ruralitat, la producció ecològica i el compartir un projecte de vida.
Ens ho explica en Roger Isern.
El Torrós és una masia de 880 metres quadrats amb dues edificacions més i un terreny de bosc i conreus de 24.000 metres quadrats. Tres garrotxines, membres de la cooperativa Sostre Cívic, van localitzar aquesta finca i van aconseguir comprar-la per 360.000 euros. Cada persona que hi viu hi ha portat 15.000 euros de capital social inicial i paga com un lloguer que elles anomenen mensualitat com a sessió d'ús de 285 euros. Cada persona té la seva pròpia habitació, però comparteixen espais comuns i un projecte de vida amb ideals molt semblants. Mireia Font és una de les impulsores del projecte.
Tenim unes habitacions individuals, cadascú, però compartim molts espais comuns. Cuina, lavabo, menjador, tots els exteriors, que són moltes hectàrees de bosc, el camp i tot el projecte, no? Ideològic. Per tant, és com una gran família que cadascú té la seva intimitat i la seva vida pròpia, evidentment, a nivell professional o el que sigui, però que convivim amb intencions de compartir moltes coses, no?
La gestió de la casa es fa mitjançant dues cooperatives, Casa Comú, integrada pels habitants de l'immoble, i Eines Comunes. D'aquí en surten aspectes tan bàsics com la producció que es farà al voltant de la casa.
Tenint molt en compte que anar a viure al camp vol dir treballar i fer producció agroalimentària. I per això aquestes dues entitats, diguéssim, col·laboren per donar sortida al Torrós. Però estem oberts a que vingui gent amb idees, amb animals, amb gestions diverses d'aquesta producció agroalimentària, diguéssim, i que es puguin anar sumant. És a dir, que és un projecte obert.
Totes les decisions es prenen de forma conjunta i un dels objectius clars és cuidar-se els uns als altres.
Ens organitzem de forma assembleària. Fem assemblees setmanals i també fem assemblees que en diem emocionals, és a dir, no només cuidem tots els aspectes de prendre decisions col·lectivament, sinó de cuidar-nos amb tots els aspectes relacionals i d'aspectes que en podem dir més de l'àmbit emocional, per això diem emocionals, també tenir-los en compte i també treballar-los de forma conjunta.
De moment al Torrós hi viuen 9 persones adultes i un nadó, però tenen les portes obertes perquè tothom qui comparteixi els seus criteris i la seva manera d'entendre el projecte s'hi pugui sumar. Aquest és el primer cas d'habitatge cooperatiu de la Garrotxa.
A Sant Jaume de Llierca, el Ministeri de Foment es compromet a iniciar les obres del carrer Major aquest 2023.
Ho ha explicat l'alcalde del municipi, Jordi Cargol, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. Es tracta d'una obra pactada des de fa anys entre l'Ajuntament i el govern espanyol i que havia de començar a fer-se realitat aquest inici d'any. Els terminis no s'han complert i s'espera que es comencin el més aviat possible.
El carrer Major de Sant Jaume de Llier, que és la travessera urbana més important del municipi, pertany al tram de la Nacional 260, fet que significa que les competències són del govern estatal. L'alcalde Jordi Cargol considera que aquest factor ha estat un dels punts claus perquè els terminis s'endarrerissin i no hagin començat les obres aquest 2023, com es va comprometre el Ministeri de Foment amb l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca. L'obra al carrer Major serà total, ja que es renovarà el paviment, es faran voreres noves i es millorarà tot el sistema de canalització, entre d'altres actuacions. Jordi Cargol és l'alcalde de Sant Jaume de Llierca.
Es faran totes les comeses cap als habitatges també nou. Òbviament tot l'asfalt, tot estarà tot nou, voreres doncs, amb un acabat també doncs, més transitable, tot farà nou, il·luminació, mobiliari, sí, absolutament hem de veure, i així està dibuixat amb el projecte, doncs, un carrer Major totalment nou, que és el que es mereixen tota la gent de Sant Jaume, perquè portem massa anys transitant amb un carrer que realment és molt pèssim.
L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca ja té clar que les obres de la travessera urbana no començaran ara com està previst. De moment, però, les converses segueixen en marxa. Uns terminis que Cargol lamenta que no s'hagin complert.
Sap greu perquè el compromís que hi havien d'invertir per part del Ministeri és de fa molts i molts anys. Jo recordo ja converses de l'any 2008, han passat molts i molts anys i sap greu que durant tots aquests anys doncs, no s'hi hagi invertit absolutament res amb aquest compromís doncs, pactat de fa molts i molts anys. No?
La travessera urbana de Sant Jaume de Llierca fa poc més d'un quilòmetre de llargada i és el carrer més transitat del poble, que va quedar desert a mitjans dels anys 80 quan el trànsit principal de la Nacional 260 es va desviar per les afores. La seva remodelació té un cost d'1 milió d'euros. Un cop estigui del tot remodelat, s'espera que l'Estat l'entregui al poble.
I encara més obres, les que es faran al Consorci d'Acció Social i a l'Ajuntament d'Olot per aprovar el conveni de millora de la residència Montsacopa. Amb aquest pas s'inicia el procediment per començar els treballs. El consistori està a l'espera de si es concedeixen o no les ajudes econòmiques dels fons Next Generation. Aquesta actuació inclou la instal·lació de plaques fotovoltaiques, entre altres actuacions. El cost total de l'obra és de 294.000 euros.
Un dels projectes pendents damunt la taula de l'Ajuntament d'Olot de rebre ajudes econòmiques dels fons europeus Next Generation és la millora de la climatització de la residència Montsacopa. L'estiu passat, el gairebé centenar de residents van patir amb escreix les condicions meteorològiques de l'exterior i que l'equipament no va poder-hi posar fre. Després d'un estiu tan calorós, l'Ajuntament va decidir buscar solucions i una d'elles és la instal·lació de plaques fotovoltaiques. L'alcalde d'Olot és Pep Berga.
Vull recordar que a la residència Montsacopa hi ha 100 usuaris i que l'estiu passat doncs, la veritat és que amb les temperatures que van haver-hi doncs, hi va haver moments que tant el personal com els propis residents doncs, van patir les conseqüències d'aquesta calor. No volem que això es torni a repetir aquest any i la urgència doncs, fa que tirem pel dret independentment de si ens donen l'ajuda o no.
La residència Montsacopa forma part de la xarxa espavilada que es va estrenar a la plaça Mercat d'Olot, fet que li permet comptar amb energia procedent de plaques solars, però no n'hi ha prou per fer garantir i bones condicions als residents i per això, a l'espera de la concessió de les ajudes, es farà una nova instal·lació. Berga remarca que la climatització de la residència s'ha de solucionar sí o sí.
Hem de saber si ens donen aquest ajut o no d'Europa, tant de bo quan arribi doncs, ens el concedeixin, perquè voldria dir que no haurem de fer tota l'execució d'aquesta obra amb fons propis, però bé, el que volem doncs, és d'alguna manera garantir que quan tornin a arribar els mesos de la calor, doncs, aquest problema estigui definitivament resolt. La residència Montsacopa ja té 27 anys, es va construir, es va posar en funcionament a l'any 95, en aquell moment no es va creure necessari doncs, fer tota aquesta climatització, però ara doncs, veient els estius que ens toca viure darrerament doncs, pensem que això no pot esperar més i per tant aquesta obra doncs, hem signat el conveni corresponent per fer tots els passos.
El cost total del projecte de la climatització de la residència Montsacopa d'Olot és de 294.000 euros, gairebé tots destinats al subministrament i instal·lació de les plaques fotovoltaiques. La decisió de la concessió de les ajudes ajudes europees s'espera que es doni a conèixer durant aquest primer trimestre del 2023.
I on també estan d'obres és a l'Hospital General de Vic. Començarà aquest febrer els treballs de reforma i ampliació de les urgències, que s'allargaran durant 8 mesos.
El servei, però, no s'interromprà durant aquest temps, amb una inversió de més de 2 milions d'euros que porta el Servei Català de Salut i el Consorci Hospitalari de Vic. Es tracta de l'obra de major envergadura que s'ha fet mai al centre. Unes millores que permetran ampliar un 30% l'espai d'urgències amb 11 nous punts d'atenció. Es passarà dels 46 actuals als 57. El director dels serveis de l'Hospital General de Vic, Jaume Castellano, ha explicat que són conscients de les molèsties que ocasionaran, especialment de sorolls, a pacients i treballadors, però que es prendran mesures per pal·liar-les en la mesura del possible.
Sobre el carrer tenim una capa de més o menys un metre de terra, però a partir d'aquí tenim roca. I, per tant, picar roca vol dir picar amb màquines d'alt tonelatge i vol dir el taca-taca-taca-taca, aquell famós que, evidentment, és molest, no? És molest perquè genera soroll, perquè genera vibració, perquè genera pols. I, per tant, això intentarem que es transmeti el menys possible a l'interior d'urgències, però estem al costat d'urgències.
Deixem les obres, però no deixem la salut, perquè comencem una setmana clau, una setmana de donar sang a Olot. Des d'aquest dilluns fins diumenge a la tarda, el Banc de Sang i Teixits organitza una campanya de donació especialment necessària i urgent.
A Catalunya es necessiten més de 10.000 donacions per tenir una garantia suficient per persones que ho necessitin. Des d'aquest dilluns, escoles i casals de la ciutat es converteixen en un gran centre de recollida per tal de fer front al baix número de donants arreu del territori.
El Banc de Sang fa una crida a tothom a participar-hi i fer pujar les reserves de sang, que estan molt baixes. Tots els grups sanguinis són necessaris, però especialment l'A negatiu i el zero negatiu. Des d'aquest dilluns fins diumenge, Olot acull la setmana de donació de sang. A Catalunya calen 13.000 donacions per fer front a les necessitats dels pacients. Les festes i el fred són dos motius que provoquen que menys persones vagin a donar sang. Des del Banc de Sang alerten que la donació baixa un 20% durant els festius, però la necessitat es manté. Per remuntar les donacions i cobrir les necessitats de les persones que necessiten sang, demanen a tothom que es trobi bé de salut que vagi a donar-ne durant les properes dues setmanes. La membre de l'Associació de Donants de Sang de la Garrotxa és Montse Soler.
El nivell de sang que tenim als bancs està per sota del que hauria de ser, que són 7-8 dies, i estem per 4-5, no arribem als 6 dies. Per tant, ens demanen que sí, que fem donació de sang, molt important, perquè si tinguéssim alguna urgència, no la bastaríem.
Des del Banc de Sang i Teixits alerten que els números són preocupants. Les persones que poden donar sang han de reunir tres característiques: ser major d'edat, pesar més de 50 quilos, i les dones no poden estar embarassades. Soler fa una crida a la població.
La gent està al Banc de Sang, ens diu que està content del que hem assumit i el que estem treballant. Seguirem fent aquest sistema. Fins i tot et diré que vam haver de canviar el cartell que pengem al mig d'Olot per dir que només havia estava preparat el cartell per posar només un sol dia. Hem hagut de comprar un cartell nou per poder posar tot una setmana, perquè no està previst això. La majoria de les donacions no està previst. A tot Catalunya jo diria que som de les poques ciutats que es pot fer això.
Aquest dimarts les donacions es poden fer al casal de Bonavista de 5 de la tarda a 9 del vespre. L'últim dia de donacions serà diumenge a la tarda a l'estadi municipal d'Olot, coincidint amb el partit del primer equip de la Unió Esportiva Olot. Es pot consultar el calendari complet al web de l'Ajuntament d'Olot.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Què passa aquesta hora a les comarques de Girona? Doncs bé, avui és notícia que els jutges i magistrats de Figueres donen suport a les reivindicacions que els funcionaris de gestió, tramitació i auxili van fer la setmana passada i demanen la creació de nous jutjats de forma inajornable.
En una junta de jutges celebrada dijous per abordar la situació, van acordar per unanimitat reconèixer la feina que fan els funcionaris malgrat l'enorme càrrega de feina que suporten, reclamar als funcionaris que els correspondrien com a plaça de magistrat i crear de forma urgent el jutjat d'instància i instrucció número 9. A curt termini també reclamen el número 10 per fer possible i real la reivindicació de separació de jurisdiccions i un nou penal al número 3.
Els Mossos han detingut dos homes que portaven dos fusells d'assalt Kalashnikov al maleter del cotxe. La policia els ha enxampat aquest dilluns a la matinada a l'àrea de servei de l'AP7, al terme municipal de Garrigàs, a l'Alt Empordà.
Una patrulla que s'ha aturat a posar carburant ha observat com els dos sospitosos, que també s'havien parat a la benzinera, es posaven nerviosos. Quan han registrat el vehicle han trobat dos fusells AK-47 al maleter. Les armes estan inutilitzades, però els experts en balística dels Mossos les analitzaran per certificar-ho. Els dos detinguts, de qui també s'han estat comprovant la identitat, se'ls acusa de tinença il·lícita d'armes i de falsificació documental, perquè el cotxe duia plaques de matrícula falses.
Veïns de les urbanitzacions de la Canyera i la Mata de Llagostera denuncien que en l'última setmana han patit talls de llum que s'han allargat hores. En un comunicat, els veïns exposen que les interrupcions en el subministrament han afectat 120 famílies que els dies 25, 26 i 28 van estar sense electricitat des de les 9 del vespre fins a la mitjanit. Endesa té constància que les incidències han afectat una trentena de clients i que s'han produït per sobrecàrregues en una línia que alimenta la Canyera i part de la Mata. La companyia ha obert una investigació per descobrir què ha provocat la sobrecàrrega, si frau elèctric o bé algun altre tipus de circumstància.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillam és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillam gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillam estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillam.com.
I ara marxem cap a Besalú perquè vol museïtzar la vila romana de Can Ring. Ho ha dit l'alcalde del municipi, Lluís Guinó. El jaciment és l'únic documentat de l'època romana a la Garrotxa i és un dels més excepcionals de Catalunya, ja que, entre altres aspectes, abasta una seqüència continuada de més de 500 anys d'història. Ens ho explica la Natàlia Moreno.
La vila romana de Can Ring és l'única documentada a la Garrotxa. Ocupava una gran extensió de terreny i treballaven en els anys en què la finca hi va haver més activitat entre 15 i 20 persones, dedicades principalment a la producció i comercialització de vi, però també a la ramaderia i a l'agricultura. La vila romana s'hauria construït entre els segles II i I abans de Crist i hauria entrat en desús a partir del segle IV. A principis de desembre de 2022, la Generalitat va declarar la vila romana bé cultural d'interès nacional. Ara, amb l'objectiu de potenciar el seu patrimoni arqueològic, l'Ajuntament vol fer un pas més. Ho explica l'alcalde de Besalú, Lluís Guinó.
I el que hem d'aconseguir l'Ajuntament ara pel que fa a la vila romana de Can Ring, més enllà de la difusió i més enllà de la potencialitat explicatòria que té de la importància de Besalú ja en època romana, el que és interessant és que es pugui museïtzar l'espai i que la vila romana llavors s'incorpori en el que és el projecte de desenvolupament turístic de la vila.
La vila està en un camp elevat a pocs metres de la urbanització de Can Ring, d'aquí el nom. El jaciment ocupava una extensió aproximada de 6.000 metres quadrats, dels quals en l'actualitat se n'han excavat uns 2.200.
Que té una dimensió molt més gran de la que des d'un punt de vista teòric i documental podia tenir des de que es va començar a fer les primeres cates arqueològiques a finals dels anys 60.
Can Ring es pot considerar un jaciment excepcional per diversos motius. El primer, per la seva extraordinària ocupació, que abasta una seqüència continuada de més de 500 anys d'història. I segon, perquè es tracta de la vila romana, emplaçada més a l'oest de l'actual territori gironí.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.
Anem als esports. Íñigo Arriola creu que l'equip pot donar més de si. L'Olot afronta una setmana decisiva a la Lliga. Els d'Íñigo Arriola reben l'Ebre, el darrer classificat de la temporada. En una entrevista al programa La Banqueta d'Olot Televisió hem pogut escoltar l'Arriola més obert i sincer davant la difícil situació que està vivint l'equip. I ha parlat en Gerard Puigdemont.
Íñigo Arriola va estrenar-se a la banqueta de l'Olot amb un empat al camp del líder, el Terol. El tècnic basc va passar aquest dilluns per una altra banqueta a la d'Olot Televisió i va mostrar la seva part més sincera i humil davant la delicada situació que viu l'equip en la que està sent la seva estrena com a primer entrenador.
Hay algunos que me dicen que me dan la enhorabuena y otros el pésame. Pero bueno, es mi primera experiencia, estoy ilusionado y ya está. He llegado a un sitio en el que esperaba no haber llegado nunca, sobre todo
por las circunstancias en las que como he llegado. Como que ahora el bueno soy yo. No, no, el bueno no soy yo. Soy también parte fundamental de que yo esté aquí porque algo no he hecho bien también.
Arriola assegura que l'objectiu és ser encara més sòlids en defensa i aprofitar més les ocasions que tenen. També ha reconegut que en línies generals els jugadors poden donar més de si.
Ya estoy harto de escuchar de que si penaltis fallados, de que ocasiones, y si, y si, y si. Lo que más podemos mejorar es en sacar de cada jugador su mejor versión. Esto es lo que tenemos que intentar conseguir y si conseguimos eso, pues estaremos muy cerca de poder volver a ganar partidos y de ilusionarnos y de volver a ver el futuro con un poco más de esperanza. Solo queda competir cada partido, ganar y todo lo demás en esta historia es palabrería.
Arriola també té esperança que en les darreres hores de mercat l'equip faci alguna incorporació més, tot per afrontar de la millor manera possible el que serà ara sí un examen definitiu per l'equip aquesta temporada, guanyar els Coers, l'Ebre, aquest diumenge a l'estadi municipal.
Gràcies, Gerard. Del futbol marxem ara cap al tir amb arc, perquè aquest cap de setmana 112 arquers s'han reunit a Argelaguer en una autèntica festa del tir amb arc. El Poligaris Art Club, amb seu a Tortellà, acaba de celebrar el 20è aniversari, però no només això, la trobada també ha servit per commemorar els primers 10 anys de vida de l'Indoor 3D Vall del Llierca. Ens ho explica en Guillem Guardiola.
L'Indoor 3D Vall del Llierca de tir en arc ha complert enguany la primera desena d'edicions i aquest cap de setmana el pavelló d'Argelaguer es va omplir d'arquers per disputar una competició que ja ha esdevingut un clàssic a la comarca. En total van competir 112 arquers, 56 el dissabte i 56 el diumenge, el màxim que es marcaven els organitzadors pensant en l'espai i en les dianes que tenien. Des del Poligaris Art Club, una associació amb seu a Tortellà i que compta més de 130 socis, es mostren més que satisfets de l'evolució que ha tingut aquesta competició a la comarca durant aquestes 10 trobades. El president de Poligaris Art Club és Jaume Casals.
Vam començar com en plan prova, en plan experiment, i era només posar les dianes i una mica de protecció darrere, res més. Vam començar a Olot, al recinte final. El segon any ja vam començar a posar-hi algun adorno, algun abret d'aquests de Nadal que havíem comprat, alguna coseta. I el tercer ja vam muntar, va ser la primera muntanya, amb una estructura metàl·lica vam muntar la primera muntanya.
Qui també bufava les espelmes era el mateix Poligaris Art Club, que acaba de celebrar el seu 20è aniversari. Si hi ha hagut alguna cosa que ha estat present durant aquesta vintena d'anys, ha sigut l'originalitat. Una de les peculiaritats que té l'Indoor 3D Vall de Llierca és que els participants fan punteria enmig d'un escenari ambientat en algun tema concret, però que cada any canvia. Molts van ser els participants que van venir d'arreu, com és el cas d'en Julián, en Marc i en Miquel, del Maresme.
Vinc del club de Dosrius, i jo és la quarta vegada que vinc ja i la veritat que superdivertit.
Per mi és la segona vegada que vinc i està molt ben organitzat i sempre és maco començar aquí a Poligaris.
No, és una mica el tret de sortida de la Lliga i sempre, bueno, s'ho munten molt bé aquí i sempre és sorprenent i val la pena, la veritat és que val la pena venir.
En categoria Longbow el millor va ser José Luis Ruiz, en politges de caça Jordi Rodeja. En la categoria de politges lliures va imposar Xavi Menchón. En arc recorbat de caça José María Escarabajal va ser el millor. En arc recorbat lliure va guanyar Rosa Miñano i Francisco Berrocoso es va imposar a la prova de sense finestra. Una autèntica festa d'aniversari que espera fer 10 anys més.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.